Entrades a la venda pel derbi.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimarts 8 d'abril, fa una horeta que s'han posat a la venda les localitats a 8 euros i amb novetats pel que fa a l'horari. Finalment serà a 6:45 a l'Olímpic, el diumenge de Resurrecció, i ara parlo de Setmana Santa, no és cap símil ni cap joc de paraules. El Sabadell en tindrà 1.300 i crec que com a comarca, com a ciutats, com a clubs, com a afició arlequinada gairebé sempre exemplar, ens mereixem d'entrada esgotar les localitats, i a poc que vagi mig normal el tema, molt em sorprendria que no fos així i rapidet, i després que es parli de futbol i ja, que hi hagi el punt morbós de tot derbi i de qui queda més tocat o qui en surt més reforçat, però prou, ni pintades o pedres al bus com a la primera volta o cadires volant des del sector agarenc, ni baralles o crits que fan vergonya aliena en ple 2025 com el nou Sardenya, res, perquè l'ambientàs de la Vila de Gràcia de fa un parell de dies va quedar tacat per no sé si un, dos o uns pocs, però en tot cas una immensa minoria comparat amb els 700 que hi van anar, ni us explico amb els gairebé 5.000 socis que té el club, però per molt que no representi el global, el tot, sí que l'esquitxa, sí que l'embruta, i per això el club s'està posant mans a l'obra. Ahir reunió per tractar en profunditat el tema, fins i tot amb el president Pau Morilla Giné, sent un dels impulsors d'aquest pas endavant contra aquest tipus d'actituds i contra els incidents que ataquen la imatge del club com els del Camp de l'Europa. De seguida en parlem, però sembla que hi haurà sancions com no pot ser d'una altra manera. El comunicat d'ahir va ser simplement el primer pas, però a les portes del moment decisiu de la temporada, de l'últim mes de Lliga, qui sap si d'un play-off, d'un derbi a la volta de la cantonada amb desplaçament segur massiu dels arlequinats, anem a centrar-nos en el que toca, tinguem la festa en pau, no embrutem sobretot la imatge del club i tots a remar en una direcció que és la de retornar l'equip allà on ha de ser com a mínim, que no és ni de broma a la quarta categoria del futbol estatal.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Toni González, de les vies de so, amb ell comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
S'enceten avui els quarts de final de la Champions masculina de futbol a les 9 amb un Arsenal-Madrid a l'Emirates, a Londres. Arteta no pot comptar amb jugadors com Gabriel Jesús, Havertz o Magalhães. A la convocatòria blanca sí que hi és Courtois, però no Lunin. També juga aquesta nit a Munic el Bayern-Inter. El Barcelona visitarà demà, recordem, el Borussia Dortmund. També es juga avui l'Espanya-Portugal de la Nations League femenina. El xiulet inicial és a les 7 del vespre a l'estadi Abanca Balaídos de Vigo. Notícia d'última hora, Osasuna acaba de destituir a Vicente Moreno i, a més, ahir Leganés 1, Osasuna, precisament 1, amb Dani Raba rescatant un punt pels madrilenys de penal. Confirmat, per cert, que cap equip local ha guanyat a primera aquesta setmana. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Repassarem una miqueta el calendari de l'últim mes de Segona Federació, parlarem de les entrades al derbi, de les novetats en els incidents al Nou Sardenya, escoltarem Albert Turriol, Sergi Segura, etc, pel que fa al centre d'esports, però també futbol juvenil, segona catalana, una mica de futbol sala Sabadell femení, o de l'Oar femení, que ja sap que haurà d'anar camí de Gijón.
La notícia curiosa.
Avui en tenim tres. Harry Kane torna a tocar la porta de la NFL. Vull explorar la possibilitat de ser kicker. A més, detingut a Manchester un home que va bufetejar Grealish, el jugador del City, després del derbi, i els veïns de Donosti rebutgen ser seu del Mundial 2030. Consideren que els efectes col·laterals d'això serien dramàtics per la ciutat.
De quin partit no estarem pendents?
De la Copa d'Itàlia Sèrie C. A 2:00 avui l'arlequinat Rimini s'enfronta al Gianna Erminio.
I a les xarxes socials?
Dues cosetes, una molt ràpida. Ton Ripoll a les stories d'Instagram exhibint diploma de graduat en dret per la Universitat Oberta de Catalunya. I a més, el perfil de Twitter de la Federació Catalana de Bàsquet.
M'agrada tant Torelló, t'agrada tant el bàsquet, que vius a Sabadell i en canvi vens aquí. Escolta, explica'ns-ho com ho fas, perquè Déu-n'hi-do el quilometratge que fas per aquesta passió, eh?
Bueno, són 600 quilòmetres a la setmana, 700, però ja fa uns anys que faig aquestes coses, vull dir... A mi m'apassiona.
És la Susana Bosch qui fa aquesta quilometrada cada setmana de Sabadell a Torelló.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Felipe Sanchón, Alassana Mané, Carol Miranda, l'ex del Centre d'Esports, i també el waterpolista italià del Keio Natació Sabadell, Vincenzo Renzuto.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, mig quart de dues en directe a l'Hotel Suís del 8 d'abril del 25, camí dels 1.600 programes, 1.593 a la història del programa. Avui, en un dia de descans pel Centre d'Esports, a cavall encara entre la derrota al Nou Sardenya, el partit de diumenge contra la Penya Deportiva, una mica d'actualització dels calendaris de l'últim mes de la Segona Federació, les entrades pel derbi que s'acaben de posar a la venda ara fa tot just una horeta, i el rebuig als gestos feixistes que vam haver de viure malauradament a Gràcia. Hola, Pau Vituri, com estàs?
Hola, Adrián Arroyo.
De seguida vaig també amb el Sergi Parc, abans amb les veus també d'Albert Urriols i de Sergi Segura, parlant de l'actual moment dels arlequinats. Per qui hem de començar, Vituri?
Doncs començarem pel de Villarreal, el lateral esquerrà, Sergi Segura, que està consolidat a l'11 des de la seva arribada al mes de gener, al mercat d'hivern, i amb una última ressaca del que va ser la derrota contra el líder d'aquest passat diumenge davant l'Europa, aquesta desfeta per 2-1 dels de David Movilla. Per Segura, més enllà de l'efectivitat que van demostrar els graciencs, assegurant així d'entrada que el Sabadell també va posar de manifest el que l'ha fet sortir d'aquest sotrac de resultats, i es resumeix amb una paraula: caràcter.
S'ha demostrat que l'equip està agarrant aquest caràcter, no? Que no vol deixar marxar més partits, que no vol deixar marxar més punts, inclús anant 2-0 perdent a casa del líder, no hem baixat els braços, hem tingut moltíssimes ocasions i hem intentat donar la volta, i bé, al final no ha pogut ser, però ens hem de quedar amb això també.
Doncs fent, en aquest cas, tirant d'aquesta paraula de caràcter, Sergi Segura, podíem veure tota l'entrevista sencera ahir al Tribuna Preferent. La qualitat d'àudio ja és una altra història, però ja vam fer la broma ahir.
No em posis els pals en safata perquè baixo ràpid al fang.
Però bé, en qualsevol cas, passant una mica pàgina d'això, tant Sergi Segura com Urri han fet números, Adri, en les últimes hores. El 2-1 de diumenge ha frenat aquesta inèrcia d'un mes sencer de competició en plena de victòries arlequinades, i tant Segura com Urriols han reconegut que sabien que era molt difícil fer aquesta plena de victòries, acabar amb 9 triomfs consecutius. S'ha tallat aquesta ratxa al cinquè d'aquests 9 partits, i l'important, diuen, és tornar a reenganxar-se ràpid al camí del mes 3.
Sobretot per la sensació que tenim, no?, d'aquesta frenada. Ens ha frenat en sec, però perquè, sobretot perquè veníem amb la intenció de guanyar aquí. S'ha demostrat que és molt difícil, que ells han fet bé les coses, que saben jugar les seves ferramentes, i ens han fet mal ahir. Però sí, espero que sigui una frenada sols i que la setmana que ve guanyem a casa i sumem 3 i estem una altra volta a la bona dinàmica.
Sabíem que portàvem una bona ratxa, que era difícil mantenir-la durant els 5 partits que quedaven, però bé, ara és que no queda altre que mirar al futur. Aquest partit ja és una pena, com dius tu, però bé, ara amb la nostra gent, la setmana que ve, hem de treure els 3 punts sí o sí.
Només li faltava el vent. A les declaracions és evident, no cal ni presentar qui és qui, un amb accent de Castelló, de Villarreal, l'altre, evidentment, de la plana de Vic.
Com les ferramentes.
Sí, correcte. Ahir ja comentàvem com queda la taula després d'aquesta última jornada, tot molt comprimit, amb 5 equips per darrere del Sabadell a menys d'un partit de distància. I això ens ha obligat, en certa manera, a retocar el calendari de rivals directes només una setmana després d'haver-ho fet, perquè érem optimistes, de seguida anem amb el Sergi Parc, però, clar, ara sent realistes, l'escenari de fa una setmana, i insisteixo, amb un únic marcador com hauria canviat tot, que és que el Sabadell estaria només 4 punts del líder, no és així, queden ja molt lluny els 3 primers classificats, per tant, hem d'assumir que la nostra nova realitat és mirar un altre calendari.
Sí, que al final pot anar canviant setmana rere setmana, perquè amb tantes coses en joc en aquesta categoria és molt canviant. Ara en parlarem també, no hi és el Lleida, ara en aquesta nova realitat, però si el Lleida guanya la setmana que ve, doncs també s'afegirà en aquesta lluita segurament pel play-off. Abans, però, de començar a especular amb el calendari, una assistència de Sergi Segura, precisament per donar peu a això, i com està la taula, la mentalitat del castellonenc ara passa per acabar dins dels cinc primers i a poder ser amb un cert marge.
L'objectiu ha de ser quedar el més amunt possible, intentar entrar al play-off sí o sí i després veure quins emparellaments es toquen, però bé, queden quatre partits, està tot molt apretat, tenim ahir el València, l'Espanyol, molts pocs punts i hem d'intentar sumar la setmana que ve de tres i així, setmana cinquena.
Doncs repassava així una mica de memòria Segura com estava la classificació després dels partits que es van jugar a la tarda de diumenge. L'Espanyol B és quart amb 48 punts i l'Il·licitano és desè amb només 3 menys. Per tant, aquí hi ha un mocador de només 3 punts fins a 7 equips. Espanyol B, Sabadell, Mestalla, Torrent, Terrassa, Ibiza i Il·licitano. I això implica, home, no sé si el verb és complicar-se, però sí que s'ha ajustat més al tema de la Copa. L'avantatge ara, després d'aquesta última jornada del Sabadell respecte al primer que no jugaria a la Copa del Rei de la pròxima temporada seria de 2 punts per sobre i per tant tot bastant més comprimit que no pas ara fa una setmana. Sergi Parc, com estàs?
Hola Adri, com estàs? Et fa il·lusió la Copa, oi?
Em fa il·lusió, home, em fa més il·lusió pujar. Però, o sigui, si em deixes triar, preferiria que no és el cas, perquè si fas playoff jugaràs la Copa també, però així com a principal al·licient pujar seria el primer punt. Però vaja, repassat el tema de la Copa, el més dos que hi ha ara mateix, avui hem canviat els papers, et toca a tu fer el tema del calendari, però abans, diferents escenaris, perquè hem comentat el tema de la Copa, però és que podem viure també diumenge, i segurament sigui la part més anecdòtica o que menys importància té pel Sabadell, però podem viure un descens in situ a la nova Creu Alta diumenge.
Sí, podem viure aquelles imatges dramàtiques sobre un terreny de joc en cas que es donin els resultats o fins i tot sense mirar, Adri, tercers escenaris, bàsicament perquè si la penya deportiva perd a la nova Creu Alta aquest diumenge, el descens serà matemàtic. Hem fet allò una mica de càlculs i és que, bàsicament, la penya té l'avaraix perdut amb l'Andratx, que és qui marca la permanència o almenys el lloc de play-out. També perdria l'avaraix la penya deportiva en un hipotètic triple empat amb Andratx i Cornellà. Vaja, que, per això diem que en cas de perdre, segur que la penya baixaria a tercera federació.
Sí, al final és fàcil. O sigui, té 9 punts de desavantatge. Si perd, en el millor dels casos, continuarà 9. I, per tant, amb l'avaraix perdut, perdent sap sí o sí que baixa. Però és que fins i tot no entrarem ara aquí a valorar tots els escenaris matemàtics de la penya deportiva, que prou feines tenim amb el Sabadell. Però hi ha fins i tot una possibilitat que guanyant també baixi.
Sí, 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 perquè clar, ara el forat que tenen és de 9 punts respecte a aquest play-out o salvació, etc. I si tots aquests equips que estan just per sobre fessin la feina i també guanyessin, al final la penya deportiva, per aquests avaraixos perduts que comentem, doncs també podria perdre la categoria.
És fàcil, eh? O sigui, al final simplement, si la penya guanya Sabadell, que tant de bo que no, però l'Olot guanya i l'Andratx guanya, simplement amb aquesta combinació, sí, també baixaria l'equip eivissenc. Però vaja, que s'embolica molt la troca en cas d'empat o de victòria i simplement queda dit que pot haver-hi un descens el diumenge a la nova Creu Alta i que no li desitgem cap mal a la penya, però que tant de bo que passi perquè això implicarà que el Sabadell ha guanyat. Hem hagut de canviar el calendari, ja ho hem dit. Érem optimistes, miràvem les primeres places, ara hem fet ja el tall al quart lloc després de l'escletxa oberta. Recordem això que dèiem ara, l'Espanyol B, un punt per sobre, 48, Sabadell 5è, 47, Mestalla i Torrent, 46, fora del playoff, i Terrassa, Ibiza i Il·licitano, 45. Aquesta setmana, Parc, de quins partits hem d'estar pendents?
De tots.
A mitja lliga.
Però vaja, que de tots aquests equips que estan pugnant per aquestes dues places de play-off que sembla que queden lliures, tenim tres duels d'aquests conjunts contra rivals de la part mitjana-baixa de la classificació, per dir-ho així. Andratx, Espanyol B, l'Andratx que ha vist trencada la seva ratxa de victòries espectacular, Adri, però podria ser un desplaçament complicat pel filial Perico.
Marca el play-out ara mateix.
Per tant, s'està jugant moltes coses al conjunt balear. Sabadell Penya Deportiva, ja ho hem dit, per activa i per passiva, un equip d'aquesta zona baixa, i el Lleida-València-Mestalla, que el Lleida, doncs això, ara mateix mitjana baixa, però qui sap, amb tots els problemes que tenen, si encara són a temps d'enganxar-se en aquesta lluita per les dues places de playoff.
És el partit per veure si el Lleida tira cap amunt, mira cap a dalt, o ha de mirar pel retrovisor.
Està a 3 punts, eh? El Lleida del Mestalla. Vull dir que al final ens pot quedar una mica lluny, ara mateix el Lleida a la taula, però respecte al filial valencianista es pot reenganxar aquí, sí.
Bé, això en aquests tres partits que comentàvem. Després hi ha dos d'aquests aspirants a entrar al playoff que juguen contra candidats al títol i, per tant, plaça d'ascens directe. Atlètic Balears, Elche Illicitano i Sant Andreu Terrassa. Per tant, desplaçaments molt i molt complicats tant pels alacantins com pels agarencs. I sí que tindrem un duel directe en aquesta jornada 31, Adri, que és aquest SD Ibiza-Torrent.
I, de fet, ahir el Vitori ho comentava al Tribuna Preferent, és que hi ha molt poc duel directe en les últimes quatre jornades per tants equips com hi ha en el gràfic. Amb set equips implicats en la lluita per la quarta i la cinquena plaça, queden molt pocs enfrontaments directes.
Quatre duels directes tenim en aquestes quatre jornades. Un aquesta jornada, dos a la jornada 32, perdó, cap duel directe a la penúltima jornada, com a mínim d'aquests equips que ara mateix estan implicats en aquesta lluita, i a l'última jornada sí que tindrem, Adri, aquest València-Mestalla-Sabadell, que qui sap si pot ser absolutament decisiu per entrar al playoff.
I... dels 4-2 se'ls menja el Sabadell.
No, va dir això just, o sigui, me l'has tret perquè és com el Sabadell està... És l'únic realment que té duels directes i són els dos desplaçaments que li queden a l'equip de David Movilla. En fi, que tampoc repassarem un per un els calendaris dels 7 equips que hi ha per
no?
Les... Vols fer-ho?
És broma, és broma.
Ho dic perquè podem allargar un parell d'hores llavors del programa.
Sí, sí.
Però vaja, no anirem un per un, però sí que al final hi ha 7 equips, si voleu afegir el Lleida, un 8è per aquestes dues últimes places de la promoció d'ascens. I aquí us llenço la pregunta ràpida. Vitori Park, qui té millor calendari per vosaltres, que teniu el calendari al davant i podeu explicar-ho?
Ha dit Vitori Park, o sigui que ha de començar Vitori.
És que és expert,
em passes a mi aquí
expert la... expert en no mullar-se ni en el Titanic, el tio?
Crec que són calendaris bastant similars als que tenen aquests 7 equips. Realment no hi ha cap que diguis uf, aquest ho té molt fàcil. De fet, ho dèiem ahir, no? És un calendari que pot variar molt en el sentit també de dir ara mateix només hi ha dos partits contra equips que hagin baixat ja de categoria. Un és el Sabadell Badalona Futur i un altre és el Mallorca B Illicitano en la pròxima jornada.
Això però, clar, pot canviar, això?
Sí, perquè, per exemple, en les últimes tres jornades el Cornellà s'ha d'enfrontar a l'Espanyol B, al València-Mestalla i al Torrent, o al Mestalla, al Torrent i l'Espanyol B, en aquest ordre.
Hi ha el Gira, Penya Deportiva, hi ha molt
correcte.
Equip que encara no ha baixat, però que pot haver baixat ja.
Sí, segurament, doncs això, a l'última jornada, tant el Cornellà com la Penya com l'Alzira ja hauran descendit. Hi ha tres equips aquí que tenen aquests tres rivals en l'última jornada. No ho sé, el Sabadell jo crec que els desplaçaments són complicats, però per contra també crec que hauria de fer el 6-6 a casa. A partir d'aquí, partint d'aquesta premissa, guanyant un dels dos partits que li queden fora de casa, l'equip de David Movilla, crec que amb el 9-12 hauria d'estar al play-off. Després, per mi, també hi ha un tema de dinàmiques. No té un calendari massa fàcil, però, clar, la SD Ibiza ara mateix és l'equip més en forma, sens dubte, d'aquests 7 equips, amb el permís segurament del Sabadell, que va caure al camp de l'Europa, però... està en aquesta inèrcia positiva.
No, el Terrassa ha guanyat dos de seguits, també.
Sí, però el Terrassa per mi té dos partits fora de casa.
Dos ossos, sí, Sant Andreu i Olot fora.
Sí, després rebre el Sabadell. No ho sé, crec que està molt, molt repartidet. Tot
sí, sí, estic d'acord que està tot bastant repartit. Sí que abans a la redacció l'estava mirant i revirant aquest calendari de les últimes quatre jornades i... m'han sortit allò, tres observacions, tres conclusions. Una que la deia ahir el Trivi, per cert, que em va semblar molt interessant al Tribuna Preferent, que deia tots els perseguidors, tots aquests equips que ara mateix estan fora del play-off, però que tenen opcions d'entrar-hi, han de jugar contra un dels tres primers. I això em sembla bastant interessant, perquè Sabadell i Espanyol B és cert que ja han jugat els partits contra Balears, Europa i USA, i en canvi, els que venen per darrere, encara no. Després del que dèieu dels equips que ja estan descendits, o pràcticament descendits, a mi em sortia que tots, excepte la SD Ibiza, jugaran contra algun equip que ja està descendit o que a aquelles altures de la pel·lícula s'espera que ja estigui descendit. Per exemple, un exemple per posar-lo, l'Espanyol B juga l'última jornada contra el Cornellà. se suposa, veient les distàncies, potser no, que el conjunt verd té moltes vides, però vaja, que pugui estar descendit.
Penya Deportiva i Licitano, Terrassa Alzira, tot això és última jornada, sí, que podria estar ja tot sentenciat.
Per això et dic, en aquest sentit les coses s'equilibren. I per últim, que l'Elche Licitano és l'únic que no té dos a casa, dos fora, que té tres desplaçaments. Per tant, en aquest sentit, ho pot tenir una mica més fumut. Els tres desplaçaments són a les Balears. Bé, potser li pot afectar una mica més.
Sí.
I a partir d'aquí, Adri, doncs no sé si mullar-me molt més amb el tema d'aquí del calendari més complicat.
És que són bastant similars, de veritat.
Sí.
En una estoneta el gràfic aquest el posarem al web de Ràdio Sabadell i la gent podrà constatar això, que ara mateix a nivell de dificultats són molt semblants. Per mi ja, abans, volia ressaltar això que deia el Parc també, que el Licitano, de fet, són els dos, té dos desplaçaments consecutius ara a Mallorca, Atlètic Balears i Mallorca B. Aquí desequilibrats els dos desplaçaments, però
sí,
vaja,
jugat 3 de 4 fora.
Correcte. I també per mi una dada que és prou interessant és que en aquesta jornada 31, només dos equips juguen a casa, que no és garantia de res, però un és el Sabadell, que rep a la Penya Deportiva, i l'altre és aquest duel directe entre la SD Eivissa i el Torrent. La resta són partits fora de casa, i no són partits precisament fàcils, els que tenen el Terrassa, ho dèiem abans, el Terrassa al camp del Sant Andreu, el Mestalla al camp d'Esports de Lleida, l'Espanyol B al camp de l'Andratx, no hi ha cap partit d'aquests fora de casa que dius, ostres, mira, és que vas a jugar contra el Mallorca B, o vas a jugar contra el Badalona Futur, o ja. Vas a... No.
Ja veieu que jo ho intento, però els dos aquí marxen per les branques. Per tant, l'última. La setmana passada que parlàvem de qui era el favorit per estar dalt, amb matisos, perquè l'Europa tenia les seves opcions, etc, però gairebé la majoria coincidíeu que l'Atlètic Balears era per vosaltres qui ho tenia més de cara si sortia viu de la Dani Jarque, com ho va fer, guanyant. Gairebé sense explicacions, per vosaltres, quins són els dos favorits per ocupar la quarta o cinquena plaça, indiferentment de la posició final?
Perdó, jo vaig dir Europa i em reafirmo, després de la victòria de l'Europa aquest cap de setmana, crec que per mi ara mateix és el principal favorit per pujar directament a Primera Federació.
Ha de salvar la bala d'Olot d'aquesta setmana.
L'única, però té 3 punts de marge, respecte als seus rivals.
Sí, però l'hauràs perdut.
També és veritat.
Però perdut amb el general ara mateix.
Encadena dues golejades, vés a saber. Per mi, tal qual ara mateix, Espanyol B i Sabadell.
Per mi també.
Doncs mira, ara sí que s'ha mullat. I segurament m'estiraran de les orelles en el vestidor, però avui he anat una mica més enllà. En el cas que avui acabés la Lliga, quins podrien ser els possibles rivals del Sabadell? Segurament és el més llaminer, el que tothom vol saber, on podrà viatjar si és que hi ha play-off, etc. Especular, al cap i a la fi, amb altres grups. Serien el Numancia de Soria, primer equip, que com el Sabadell ha tocat a fons, l'Eibar B, el Juventud Torremolinos o el Cacereño, sempre, recordem, amb la tornada fora per allò de ser cinquè ara mateix al Sabadell. Em deies, Parc, que hi ha una curiositat, que és que els possibles rivals recorden anteriors ascensos.
Home, Eibar B no és l'Eibar A, és el B, però vaja, que allà es va produir, doncs, a Ipurua l'ascens del 2011.
Entenc, perdona, que la tornada jugaria... Perdó, sí, la tornada jugaria a Ipurua.
Sí, però
que
seria de la primera ronda.
Sí, però vull entendre que l'Eibar per un play-off faria servir Ipurua, el camp d'Ipurua,
no
per jugar
clar.
Aquest partit.
Ciutat esportiva bastant nova, ja no és un B com va anar el Sabadell fa uns 20 anys, o sigui que no sé, ni idea.
Seria curiós. L'ascens de Marbella ella va ser a la província de Màlaga i en aquest cas tenim el Juventud Torremolinos, que és de la província de Màlaga, i després, Adri, com recordaves tu també, que el Cacereño va ser rival del Caudal a les semis de l'ascens del 2007.
O sigui, els de Mieres van passar ronda, correcte. Però si no, l'ascens amb Ramon Moya de tercera a segona B podria haver estat el Príncipe Felipe a Cáceres. Tot pot canviar en l'últim mes, començant perquè el Sabadell evidentment pot ser quart o pot caure del playoff i seguint perquè canvien les altres classificacions, però per fer-nos una mica la idea de com estan i quins són els equips que estan en aquesta gresca. El primer grup, el Pontevedra, està clarament distanciat i fa tota la pinta que pujarà a directe, i serien Numancia, clar segon classificat, darrere, amb qüestió d'un puntet entre ells, Ávila, Avilés i Fabril. I aquí ja una escletxa respecte al sisè. El segon grup, Arenas de Getxo, líder amb només 2 punts respecte a l'Eibar B, 3 sobre la SD Logroñés, rival del Sabadell l'any passat. El Teruel és quart amb 54, a 6 del líder. Utebo, cinquè, a 3 puntets estaria l'Egea, que és sisè. I si anem cap als altres grups, la Unió de Salguero, per cert, 61 punts, líder als murcians, a 2 punts aquest Juventud Torremolinos, sobre el tall aquí de 9 punts respecte al Camp Murcia d'Àlex Gompi, que és tercer i que acaba de fer fora el seu entrenador, per cert. Atlético Antoniano, 49, Almeria B, 48, el Jerez, amb 48, quedaria fora del playoff. I a l'últim grup que ens queda, el cinquè, Guadalajara, líder destacat, crec que pujarà directe amb 11 punts de marge, Cacereño segon, Talavera, Getafe B i Navalcarnero, però molt a la vora, el Coria i un altre vell conegut del Sabadell, com és el Rayo Majadahonda, que va setè. De tots aquests, algú que us faria il·lusió de jugar contra ells o no?
Il·lusió, no sé si és la paraula.
Sí, això també. Jo el que no voldria veure ni em semblaria una eliminatòria dramàtica seria la del Numancia, sí, per exemple, que ara es donaria un Numancia-Sabadell, dos equips que estan en una categoria que se li suposa
no
que no es corresponen ni de broma, seria una eliminatòria en una primera ronda, vaja, dramàtica.
Recordeu, perdó, com va quedar-se sense ascens l'any passat
al Numancia? És que això anava a dir camp del, a la Constitució, no? El camp del Lleclano.
Amb una última pilota que és increïble que no entrés i que hagués donat l'ascens als sorians, eh?
Sí, 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 no, evidentment per massa social és segurament l'equip més gran, no?, de tots els que has esmentat com a possibles rivals del Sabadell. Aquí ens hem d'anar fent a la idea que si en cas de fer play-off tocarà guanyar aquesta primera eliminatòria, no li valdrà amb l'empat al Sabadell, i que...
I la segona, probablement.
I la segona també, sí, sí, però bàsicament això, anar mirant, jo us diria d'anar mirant segons i tercers d'altres grups, eh? No...
Sí, sí, sí.
Vaja, mirar
quasi cinquens, molt difícil.
És molt difícil.
Sí, aquí l'únic és que hi ha grups que està tot tan igualat que potser ara el sí, que va quart o cinquè acaba segon, i per això he repassat una mica així per saber més o menys quin és el perfil de rivals, però que no marxarà... Si és que juga el Sabadell playoff, no es mourà molt dels que hem comentat aquí,
sí,
ja.
Sí, a veure, jo per la part emocional, l'Eibar B seria maco, i més si acaba jugant a Ipurua aquesta tornada, crec que tindria un component emocional molt bastant bèstia. I si no, aquest punt de morbo de jugar segurament contra un ex, o bé la Unió, si acaba sent segona classificada, d'Adri Salguero, que per cert no està jugant, diria que no està jugant res, o està jugant molt poquet, no sé si està lesionat fins i tot, li he perdut la pista. I si no, tot i que aquest em sembla complicat, també l'UCAM d'Àlex Gompi, aquest puntet de morbo. Però vaja... És que poden passar moltes coses.
Ja ens ho trobarem. Queda un meset. Va, que rematem el tema. Per cert, Sergi Part, tu no pots marxar molt lluny, que després has de parlar d'handbol.
Sí.
Cosetes pendents que teníem. Per exemple, Javi Morcillo, que estarà sancionat, recordem, contra la Penya Deportiva, i per tant arribarà al derbi, podrà jugar a l'Olímpic d'aquí a 12 dies. Albert Turriols ja va ser titular l'altre dia i, de fet, n'ha parlat d'aquesta qüestió.
Sí, no directament de la sanció del de Sants, però sí de les seves sensacions en la primera titularitat des de la lesió, recordem, eh? Pràcticament 5 mesos des d'aquell 10 de novembre a casa davant l'Elche Illicitano. Ha assegurat el Bigatà que cada vegada se sent millor, tot i reconèixer que encara no estava per completar un partit sencer.
A nivell físic molt bé, no he tingut cap molèstia, i sí que és cert que, bueno, potser encara no estic per 90 minuts o arribo justet, però bé, m'he sentit bé en pilota, m'he sentit bé amb l'associació amb els companys, i bé, com dius tu, és un camp que costa jugar, has d'estar molt concentrat, has de saber en tot moment el que has de fer, perquè les coses passen molt ràpid. Llavors, bé, content per tornar a la titularitat. L'estima és que no hem aconseguit els 3 punts, però bé, content.
Diria que va ser Javi Feria, no?, qui va entrar per ell en el minut 74. Uf, ara estic tirant de memòria.
Crec que sí, però no t'ho sabria assegurar al 100%.
Juraria que faltava un quart d'hora pel final, aproximadament. Bé, bona notícia que progressivament vagi recuperant aquí, gradualment vagi pujant els minuts Albert Urriols.
Sí, sí que recordo els minuts jugats, eh? Va entrar el primer dia en el 71-72, després el 69, després el 60-61, i ara ja ha girat el mitjó, sí, i ha començat des de l'inici, i no és que hagi jugat mitja horeta, sinó que ha completat més d'una hora de partit.
Ara el tema és, llenço una mica la pregunta, ara canviem els rols, eh? Una mica el que dèiem ahir al tribuna, Adri. Què passarà el diumenge contra la Penya Deportiva?
És una molt bona pregunta.
Sense Morcillo, et quedes sense un pivot nat. No és un problema el Sabadell, perquè aquesta temporada, segurament quan van arribar els millors resultats a principi de temporada, va ser amb aquest doble pivot, un puntet més ofensiu, Cortés Urri.
Sí, jo crec que has d'anar a morir aquí. Cortés Urri en un doble pivot... amb la possibilitat de tenir un Javi Feria per davant, de poder tenir fins i tot un Peque Polo de segon punta amb Bakayoko per davant, de poder jugar una miqueta amb aquestes peces de tres quarts.
Hi ha una possibilitat, ja ho especularem, però que és l'entrada aquí de Dugo García, el futbolista del filial, al mig centre, ho dic perquè Movilla ja
de titular, dius?
L'ha fet servir ja en alguns partits, al camp de l'Atlètic Balears, per exemple.
A mi em sorprendria.
Ara bé, i aquí hi ha també un tema, que és que el filial s'està jugant la vida aquell mateix dia, diumenge a les 5 de la tarda, a Reus. Per tant, a mi també em sorprendria, però hi ha aquesta alternativa que al final Movilla doncs, ja ha fet servir en alguns partits.
Avui a tot això, dia de descans, sí. Ja ho dèiem en començar.
Dia de descans, demà tornada a la feina a Sant Oleguer, el partit contra la Penya, ja ho sabeu, diumenge a les 12 del migdia, com tots els que queden, menys el de Terrassa, per ser amb novetats.
Sí, amb horari nou.
Sí, amb horari nou. La veritat que ens ha agafat una mica peu canviat perquè semblava que per qüestions televisives seria a les 5 de la tarda, finalment no, diumenge quarts de 7 de la tarda. Potser aquí algú dirà, mira, doncs jo dilluns havia de parar per aquí i que sigui una mica més tard aquest derbi,
sí,
ja va bé.
Recordem que és Setmana Santa, sí. I que la idea inicial dels dos clubs que no va comprar la federació era jugar el dilluns de Pasqua, per tant s'ha de jugar diumenge de resurrecció amb aquesta hora i mitja d'endarreriment respecte a l'horari en un primer moment pensat. Estem parlant que, no sé, si les famílies marxen uns dies fora de casa poden arribar després de dir, bé, depèn d'on hagin anat, eh?
Però
si han anat aquí a la vora, doncs poden fins i tot dinar allà on estiguin de descans i venir al vespre per anar directes cap a l'Olímpic. Un derbi que ja té les entrades a la venda, de fet, et confessaré.
Que n'has comprat unes quantes per la família.
Anava a dir, directament no, indirectament sí, perquè aquí en un grup, que a més es diu Arlequinats, aquí estan ja les primeres entrades comprades.
En PDFs, eh?
Sí, sí, entrades a la venda, via online, amb preu a 8 euros, no a 10, i amb un topall que no s'hauria de moure del que ja està fixat.
Algú a xarxes, amb la boca petita, deia allò d'honor al Terrassa. Realment...
Ho fotis?
Sí, algun aficionat del Sabadell. Amb raó, per mi amb raó, perquè realment... Home...
Per mi és la mateixa facilitat que ha posat el Terrassa que la que va posar el Sabadell, sí. A la primera volta, de dir quantes en necessiteu perquè no ompliré tot.
Amb un puntet aquí de, doncs això, de rebaixar 2 euros el preu que s'havia pactat en un primer moment, és a dir, de 10 euros es passa a 8, per tant, bon gest aquí del Terrassa, que també podria haver fet aquella de dir acord de reciprocitat. Tu em vas donar
totalment.
600, 700 a la primera volta, seran les que tindràs a la teva disposició a l'Olímpic.
Vols que et deixi una tassa per fer el cafè a casa? Que tinc... Si la vols. A més, saps d'on ve. O sigui
sí,
que...
sí, algun dia l'hauràs de portar al Twitch.
Sí, l'hauré de trencar directament en directe al Twitch de Ràdio Sabadell.
Bé, en qualsevol cas, atenció a la xifra, 1.300 entrades per l'afició del Sabadell a l'Olímpic de Terrassa d'aquí a 15 dies una mica menys mal comptats. I, de fet, doncs això, el que dèiem, entrades a la venda des de fa una estoneta i bé, que doncs això, la gent pot trobar l'enllaç a les piulades que han fet tant al Terrassa com al Sabadell a les xarxes socials. Per tant, allà tenen l'enllaç per comprar les entrades, però és molt, molt senzill. Deixa'm dir també que de 14 a 17 anys valen 5 euros les entrades i que menors de 13 no paguen entrada, sempre i quan vinguin acompanyats d'un adult.
Home, estaria bé un nen de 4 o 5 anys allà.
No, un de 11 o de 12, que digui, vinga...
I per rematar el tema, ahir ja ho comentaves, de fet, al Tribuna Preferent. Rematem el bloc del Centre d'Esports amb les novetats sobre els incidents viscuts al Nou Sardenya ara fa un parell de dies, amb tot el rebombori que hi ha hagut a xarxes socials. Ahir parlàvem amb el Sergi Garcés d'aquest comunicat que havia fet públic al Centre d'Esports i que era un primer pas del que havia de passar. I, de fet, gairebé en paral·lel al teu directe ahir al Tribuna Preferent, amb el Sergi Parc també, etcètera... Va haver-hi reunió?
Sí, va haver-hi una reunió, ho explicàvem també durant el Tribuna, de la Comissió de Disciplina Social del Club i també de Presidència, perquè el president Pau Morilla Giné, doncs ja ho vam explicar, s'estava involucrant en primera persona en aquesta qüestió des de primeríssima hora del matí, bàsicament també perquè estava present al Nou Sardenya. I a falta de confirmació, el que podem dir, Adri, és una mica en la línia del que dèiem ahir, que al final tot apunta, tot fa indicar que hi haurà un càstig dur, un càstig sever cap al principal responsable d'aquests incidents, que seria, doncs, si no ens han fallat allò les fonts, la mateixa persona que va fer aquest crit franquista durant el minut de silenci i qui després van identificar i van expulsar de les instal·lacions els cossos de seguretat que hi havia presents al Nou Sardenya.
Doncs com deia, van començar el programa. Al final és un tema prou delicat i que per culpa d'una petitíssima minoria esquitxi i embruti la imatge d'un club centenari, d'una afició multitudinària i que gairebé sempre dona exemple allà on va, que crec que s'ha de solucionar ja, tallar d'arrel. Per tant, s'hi ha involucrat, com deies, des del principi el president Pau Morilla Giné i, sobretot, tenint en compte que és que ve el que ve ara. O sigui, per començar, i ja no parlo de la penya deportiva, sinó vaig una mica més enllà, el proper desplaçament és un derbi, i estem parlant de 1.300 persones que segur que hi aniran, perquè crec que l'afició del Sabadell esgotarà aquestes localitats visitants a l'Olímpic de Terrassa. Si tot va bé, d'aquí a un meset hem d'estar pensant cap a on va el Sabadell per jugar per un ascens hipotètic, una eliminatòria de play-off, i per tant venen moments, i fins i tot m'atreviria a dir, venen moments molt xulos a nivell d'afició. O sigui, després d'un any de... No sé com...
Anaves a dir, ja sí. Tots sabem la paraula que anaves a fer servir. Sí.
Després d'haver menjat
la paraula escatològica que anaves a fer servir.
Sí. Després d'haver-te menjat un any com aquest a segona federació, a segons quines places, i venint d'on venies fa 4 o 5 anys a segona divisió, crec que és un peatge per poder gaudir sense haver d'estar pensant en problemes extraesportius d'un final de temporada, 1, tranquil, 2, il·lusionant, i 3, perquè les famílies puguin viatjar allà on vulguin per poder gaudir del futbol sense estar pendent d'altres històries.
I que al final el comunicat del Sabadell acabava fent referència a això, de crear aquest ambient familiar perquè tothom pugui viatjar sense haver de preocupar-se per quins energúmens hi ha. Jo insisteixo que crec que el Sabadell està intentant tallar d'arrel aquesta qüestió, que no entenc massa les interpretacions que se li van donar al comunicat d'ahir per part d'alguns i per part, sobretot, d'altres aficions que van venir aquí a sucar pa amb aquesta qüestió.
A veure, si vols, pot ser més dur encara, evidentment.
Clar, o sigui, està clar.
Però... entenc la gent que digui, m'he quedat a mitges, perquè el Sabadell hauria d'haver anat fins i tot més directe.
Ho compro, estic d'acord.
Però vaja, que el comunicat el que deia era, òbviament no estem d'acord amb això, podem tenir cadascú la seva ideologia, però aquest és un punt límit, o sigui, hi ha una línia vermella que no es pot traspassar i que s'ha traspassat, i ho deia en el mateix comunicat, i el que deia és, hi treballarem per identificar i posar el remei que calgui. Per tant, és el que s'està fent. O sigui que el comunicat no és l'únic pas, sinó que era el primer pas després de vindria aquesta reunió que comentaves i veurem
i el
si
es farà,
confirma.
El que es farà, totalment.
En fi, que quedi amb això, que no vagi a més i que no haguem de parlar-ne més, que puguem tenir un final de temporada tranquil en aquest capítol i tant de bo que en festa final. Res més, no, Vitori?
Res més, que demà roda de premsa, per cert, de Rubén Martínez.
Ah, sí, no ho havíem comentat. Rubén Martínez parla demà. I... El parc s'ha deixat directament al calendari.
Emporto els dos calendaris i demà ja saludes el Sergi Garcés amb total normalitat.
I a tu també, que crec que demà hem de parlar de tenis.
De tenis.
Dius que Ràdio Sabadell.fm, d'aquí a res el calendari... No vull afegir-te més pressió.
Ara ens hi posem ja...
No sé com està el tema.
Abans de dinar, a veure si tenim fet. Va.
Vinga, va. Gràcies, Vitori. Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Vint minutets, mal comptats, queden de programa. Continuem parlant de futbol, ara del Club Esportiu Mercantil, que té a tocar la permanència a la Divisió d'Honor Juvenil. Els blaugrana tenen 6 punts de marge, faltant-ne només 9 pel final de la Lliga, i a les portes de visitar el CUE, clarament distanciat dels altres i ja descendit, com és el Santo Domingo Juventud Aragonès. Òscar Tutó, el tècnic mercantilista, ha remarcat la importància d'aquest últim triomf, 2-0, diumenge, a Raona Marinals, al Joan Murtró, contra un rival que podia haver estat directe, que ara queda ja despenjat a la part baixa, com era el Badalona.
Bueno, mateix és inclús difícil parlar, no? Molt emocionat, era un partit molt important per nosaltres, per al club, i sabíem que guanyar no era definitiu, però sí que era molt important i molt emocionats.
Doncs aquest punt d'emoció que tenia després del partit Tutó, aquesta setmana fins i tot la permanència del Mercantil podria ser ja matemàtica abans de l'aturada per Setmana Santa. Seria la segona consecutiva a la màxima categoria pels graciencs. Tot després d'un partit força treballat, força controlat pels graciencs, tot i els ensurts a les acaballes del Badalona, amb dues pilotes a la fusta. El cert és que abans podia haver sentenciat ja la feina a la contra l'equip de Tutó. El gol de la tranquil·litat el va fer Brian Ramírez, conegut com a Papi, dins del vestidor mercantilista, entrada a la segona meitat. Però la clau va ser la diana de Jordi Rozo, a l'equador de la primera, rematant de cap un córner.
Nosaltres sabíem que era molt important, no?, intentar... si es podia posar-nos per davant i no vivir una situació d'anar per darrere en el marcador. Sí que aquí a casa, crec que durant tot l'any, no?, hem demostrat un nivell altíssim i el Rozo, mira, superfeliç per ell, com tu dius, és el primer gol. És un jugador que ve aquí, que entrena tots els dies amb bona cara, que quan va vindre al principi li va costar entrar i que s'ho mereix moltíssim.
Posava en valor el míster Òscar Tutó la feina de Rozo. Amb ell vam conversar només acabar el partit. Jordi Rozo, central del Mercantil. Què tal, com estàs?
Muy bien, muy contento.
Primer gol de la temporada, a pilota aturada, estratègia per obrir la llauna, el que ha encarrilat una victòria que us dona, no sé, mitja permanència.
Sí, sí, la verdad que muy contento por el gol y más contento por poder abrir el marcador, darle tranquilidad al equipo y pues que podamos seguir más tranquilos y al final llevarnos la victoria.
Quina importància li dones al fet d'haver-se avançat al Mercantil en el marcador, aquest gol? Com us ha tranquil·litzat en un partit que era decisiu?
Bueno, nosotros sabíamos que estar tranquilos porque al fin y al cabo tenemos más puntos que ellos, sabíamos que ellos tenían que venir aquí y que la importancia de ellos era sumar los tres puntos, pero bueno, contentos de podernos adelantar, que a cualquiera meter un gol y ir por delante le tranquiliza.
Com has vist la jugada? De seguida que venia cap a tu, tenies clar que anava dins o no?
No, lo tenía clarísimo, la verdad.
Era el primer a més de la temporada.
Sí, el primero, muy contento, la verdad.
Quina festa que t'estàs perdent aquí darrere, ja em sap greu, eh? Ara segur que al vestidor hi ha una mica més. Teniu 6 punts d'avantatge respecte al primer que baixaria, faltant-ne 9, sí. I neu al camp del Cué. Sí. Quin tant per cent de la feina està ja feta?
Bueno, nosotros no pensamos en eso, solo pensamos en trabajar semana a semana, que llegue el día del partido, hacer lo que hemos trabajado durante la semana y a por los tres puntos.
A més, veníeu d'una derrota dolorosa, d'un 5-1, i just després d'aquesta visita al fanalet vermell hi haurà aturada. Per tant, m'imagino que amb unes ganes boges de ja us heu tret l'espina de Huesca, ara ja rematar la feina.
Sí, la verdad que sí, ara solo queda celebrar y seguir hasta final de temporada.
Enhorabona per la feina feta.
Muchísimas gracias.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Tot de cara, per tant, ho té el Mercantil per certificar la que seria la segona permanència consecutiva a la Divisió d'Honor Juvenil, una categoria a la qual vol ser-hi el centre d'esports després d'un any a Nacional. Acaben de tornar els arlequinats ara a les places d'ascens gràcies al triomf 1-0 contra el Granollers, equip de la zona baixa i entrenat per l'ex del Tibidabo, Toni Sallés. Un partit que podeu recuperar el seu resum al YouTube de Ràdio Sabadell. De fet, amb el momentani empat, els de Juanjo Roldán ja en tenien prou per ficar-se a la part alta, però ara, amb aquest 1-0 final, són quarts els arlequinats amb 2 punts de marge quan resten 5 jornades pel final. Diumenge a Olímpia, per cert, l'heroi va ser Àlex Hidalgo amb un gol en l'últim minut que feia justícia amb les ocasions que havia fet l'equip sabadellenc, tot i que després va haver-hi una ocasió força clara també pel Granollers. El Sant Cugat pràcticament està ja ascendit. Com a rivals directes del Sabadell juvenil ara mateix, l'Hospi i la Fundació Grama a 2 punts, el Martinenc pot posar-se a 1 si guanya el partit que té pendent i ha de venir abans a Olímpia. L'Europa ja queda 6 per sota, per tant, entre ells estarà aquesta segona plaça d'ascens a la Divisió d'Honor. Era, per cert, el tercer partit de Juanjo Roldán com a tècnic d'aquest Sabadell juvenil i aquesta setmana visitaran els arlequinats el Cornellà B, un rival que podria veure's afectat per un possible descens del juvenil A del Cornellà, és a dir, igual del que va passar aquí a Sabadell amb el centre d'esports l'any passat. Acaben, de fet, de canviar l'entrenador del Divisió d'Honor Juvenil, per tant, veurem si afecta o no el segon juvenil a la primera volta, per cert, 1-0 del Sabadell contra el Cornellà. I a tot això, les últimes 3 jornades per l'equip de Roldán seran contra els primers classificats. Per tant, faria bé d'intentar ampliar una miqueta el coixí abans que arribi aquest petit turmalet amb el qual acabarà la Lliga Nacional Juvenil al centre d'esports. I I rematem el bloc futbolístic amb la segona catalana. Només un dels quatre representants sabadellencs va guanyar aquesta setmana. Pau Roche, com estàs?
Bon dia, Adri.
Va ser la sabadellenca, que es va imposar 1-2 al camp d'un rival directe al Piera i que ha agafat una mica d'aire respecte a la zona de descens.
Així és, segona victòria consecutiva dels de la zona sud, un fet que no passava des de la primera setmana de novembre. El conjunt de Juan Carlos Rodríguez ha obert un forat de 4 punts respecte al perill i també respecte al mateix Piera, que és qui marca la permanència. Per tant, triomf molt important, com reconeix el vigolejador a la noia Marc Plegazuelos.
Entre cometes, una miqueta per la mínima, vam salvar 3 punts que per nosaltres era vida o mort, ja que jugàvem amb el Piera, que estava un punt per de baix nostre. Llavors, clar, ens estàvem jugant molt i teníem que treure d'allà els 3 punts.
En un camp de dimensions molt reduïdes, el guió del partit va ser de molt joc directe i segones jugades. A la mitja hora de joc, la Saba va situar-se 0-2, tot i que els últims 30 minuts van acabar patint perquè al 63 el Piera va retallar distància. Segons Plegazuelos, el partit va decidir-se per petits detalls.
Segones jugades que han complicat com la romànica, al final eren petits detalls, petites jugades i bueno, els dos gols van vindre així, a pilota aturada, que era com sabríem que seria el partit.
Com dèiem, aquesta ha estat l'única notícia positiva del cap de setmana, la pitjor, la derrota del Sabadell Nord, que depenent dels resultats podria baixar ja aquest mateix diumenge a tercera catalana.
El conjunt de Can Oriach va perdre 1-3 contra el Puig-reig, el tercer classificat. Ara mateix els de Cristian Barea estan a 10 punts de la salvació a falta de 15 per disputar-se. L'últim bri d'esperança passa d'entrada per guanyar dijous al Gironella en la represa del partit que es va suspendre per la pluja fa aproximadament un mes amb resultat de 0-0. Recordem que s'ha de disputar la segona meitat. En cas de que els de la zona nord no guanyin cap dels dos partits i que el Piera o el Can Rull Rómulo Tronchoni sumin de 3, estarien matemàticament descendits. Així analitza la situació el tècnic dels del nord.
Es muy complicado, ha sido un año muy, muy, muy difícil en muchos aspectos. Obviamente, pues que son aspectos internos que, bueno, yo entiendo que la gente ahora pueda pensar, pues esto es una mierda de equipo, es una mierda de entrenador y es una mierda en general. Y lo puedo comprender, pero claro, hay que saber lo que ocurre dentro, lo que pasa. Y bueno, ahí quizá poniendo contexto, pues luego puedes dar diferentes situaciones. Ahora mismo no hay que decir mucho más. El máximo responsable de la situación soy yo y la asumo así. Pero bueno, como te he dicho, hay unos contextos muy, 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 muy difíciles. Muy difíciles en depende de qué cosas y bueno, ha sido un año muy difícil.
Com dèiem, dijous a les 9 rebran el Gironella per jugar els segons 45 minuts i diumenge el Vilanova del Camí, tots dos equips de mitja taula.
Jo m'he mossegat la llengua abans a l'hora de definir l'any del Sabadell. Cristian Barea no ho ha fet més clar impossible. Ens faltava repassar el Can Rull Rómulo Tronchoni i el Tibidabo Tor Romeu.
Els primers van empatar a 1 al camp del Fàtima, equip de playoff, i estan igualats a 26 punts amb el Piera, tot i que en zona de descens. Per la seva part, el Tibi va caure 2-0 al camp del Joanenc, que són segons ara mateix. I perd així pistonada també, ja que les dues últimes derrotes els han deixat despenjats a 4 punts del cinquè.
Gràcies, Roche, fins ara.
Adéu.
Publicitat, i a la tornada parlem de l'OAR femení, que ja sap que haurà d'anar per fer la primera eliminatòria d'ascens a Gijón.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Tens dubtes sobre la recollida de residus, neteja viària o reciclatge a Sabadell? Serveis Medi Ambient Esmatza pot ajudar-te. Truca al telèfon gratuït 922 22 34 de dilluns a divendres de 8 a 18 hores i resol les teves consultes de manera ràpida i eficaç. Cuidem junts la nostra ciutat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tram final del programa. L'OAR Gràcia Femení ja coneix el primer obstacle que tindrà a les fases d'ascens per intentar pujar a la divisió d'honor d'handbol. S'ha tret el barret de comentarista de la segona federació i s'acaba de posar el d'home en vol de la casa, Sergi Parc. Benvingut una altra vegada.
Hola, Adri, de nou.
Com fa dos anys, les gracienques tornaran a anar cap al nord, ara una mica més enllà, per disputar l'eliminatòria prèvia. Aleshores va ser Euskadi contra els Arauts, ara toca Astúries.
Sí, podria haver tocat un basc un altre cop. L'Errotavarri d'Ermua. L'Errotavarri d'Ermua.
La que t'has estalviat, lladre, no havent de narrar. L'Errotavarri, que sí.
Un s'hauria acostumat, segur. Però, vaja, que l'equip d'Ermua no ha tocat, tot i que semblava, Adri, que podria ser el rival més factible dels tres que podien tocar. No serà així. I per dir-ho d'una altra manera, ha estat la segona preferència al club. El Balonmano Gijón serà l'adversari d'aquesta eliminatòria de les fases d'ascens. És cert que el club té molt clar que els tres rivals són de molta entitat i al final s'haurà de sudar de valent per passar de ronda. Però també és veritat que l'altre equip que podria haver estat el teu adversari, el Deza de Còrdoba, és el que sí que es volia evitar, tant sí com no. És el que veien amb més qualitat, més potent, i per tant el conjunt andalús s'ha evitat i finalment serà aquest Balonmano Gijón. El que sí que és una certesa és que tocaran fins a Astúries, una bona palliceta pels que acompanyin a l'equip de Carol Carmona, i l'entrenadora de l'OAR tem això, que aquest desplaçament pugui fer que no hi hagi una marea verd i blanca d'aficionats tan gran a l'anada.
El tema de desplaçament sí que és un aspecte important a tenir en compte, sobretot per poder expressar a la màxima gent possible del club. No sé com estan en aquest aspecte. Vam viure, no?, el que va passar als Araus, i a partir d'aquí doncs estem oberts a que tothom ens pugui venir a animar, però sí que és cert que és molt... molt lluny, però tot i així la gent que vingui segur que ens recolzarà, i des d'allà la que vingui, des d'aquí la resta segur.
Doncs a buscar vols cap a Avilés o a fer un parell d'horetes més que no passa el viatge a Arauts? És veritat que ja ve a Còrdoba, però crec que la ciutat califal també quedava més lluny a nivell geogràfic, o sigui que mig camí entre el desplaçament més curt i el llarg. El que sabíem segur és que tocava un segon, sí o sí.
Sí, tocava un segon classificat. En aquest cas, les asturianes van ser segones del grup A de plata. No es van quedar lluny, això sí, de ser finalment líders. Ho tenien allà lluitant contra el Meaño Gallec, finalment es van haver de conformar amb aquest subcampionat del seu grup. L'OAR va ser campió del grup C. Tot i això, l'entrenadora verd i blanca rebutja aquesta etiqueta de favorites i fa un primer anàlisi de Gijón.
És un equip que té una jugadora, no, determinant, que està a la classificació de golejadores com a segona, igual que nosaltres tenim a la Jana, doncs l'equip té la seva jugadora, Sarai, i a partir d'aquí pues segurament una jugadora que fa molts gols és una jugadora determinant de l'equip, però nosaltres també tenim tant la Jana com la resta que fan bona feina ofensiva i defensiva, i ens hem de mirar nosaltres mateixes.
I com dèiem ahir, Parc, l'OAR com a campió del seu grup gaudirà de la tornada a casa mentre que l'anada es disputarà al pavelló de la Tejerona, a Gijón. Sabem les dates, eh?
Sí, com avançàvem ahir, l'anada serà a Terres Asturianes el 26 d'abril i l'eliminatòria resultarà al carrer Bocaccio 7 dies després. I aquest factor pista, això de tenir la tornada aquí a Sabadell, és un fet que Carmona sí que considera que pot ser avantatjós.
És important perquè l'anada... no saps com pot anar, i tenir la tornada a casa és, crec que, positiu, et diria, però no vital i important com per decidir a casa molt millor que fora, perquè això, venim de precedents i Mira, els partits han de jugar on siguin, però sempre amb la nostra afició, sigui a casa o fora.
Doncs fa dos anys ja va passar que l'OAR va classificar-se per la lligueta final a Zarautz, fora de casa, ara tocarà fer-ho al carrer Bocaccio. Assistència perquè ho tornis a dir, a veure què tal. Els altres enfrontaments, quins són?
Rotabarri, Ciudad Imperial.
Rotabarri
d'Ermua contra el Ciudad Imperial de Toledo. El Lleida, l'altre equip català que estarà present en aquestes eliminatòries, jugarà contra l'Esmu al Miaño. I, finalment, aquest Deza Córdoba, Xar Colores Zaragoza, els aragonesos, les aragoneses velles conegudes. Ens vam conegut amb elles la temporada passada, la lligueta final. Els quatre guanyadors, Adri, d'aquestes eliminatòries disputaran justament aquesta fase final, aquesta lligueta, i d'això ja en tindrem temps de parlar-ne si l'OAR fa la feina, però vaja, que d'aquest grupet, els dos millors classificats serien els que pujarien a Divisió d'Honor Or.
Encara tindrem un altre OAR gràcies a Xar Colores Zaragoza. Gràcies per fins ara!
Adéu, Adri!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Rematem el guió d'avui amb Futbol Sala, el Futbol Sala Sabadell femení. Continuem, per tant, amb esport femení. Continua ferm en el seu camí cap a l'ascens a segona nacional. Les arlequinades no van fallar a la pista del Sant Cugat, guanyant per 2-6 i, per tant, encadenen una volta sencera sense cedir cap punt, plena de victòries. Mantenen les distàncies així amb el seu immediat perseguidor, el Mataró. El partit contra les Vallesanes no es va resoldre fins al tram final, quan Maria Isern, la capitana, va sentenciar l'enfrontament amb dos gols consecutius. Una aparició decisiva que va encarrilar el triomf contra un conjunt de la zona baixa i que va permetre respirar l'equip en el duel ajustat que tenia fins aquell moment. Fins al punt que el tècnic Xavi Muñoz reconeix que hi va haver certs moments de nervis.
A la banqueta estàvem molt nerviosos, estàvem molt tensos. Ja no només pel partit, també l'antecedent que teníem de l'empat a casa. Sant Cugat ens ha tret dos punts. L'altre equip que ens ha tret dos punts és Mataró. Tenim un respecte absolut. I el partit anava d'una manera que teníem ocasions, no la ficàvem, i sabíem que amb qualsevol contraatac o quan es posessin a jugar en portera jugadora podia passar.
Les santcugatenques ja van fer la guitza a la primera volta, traient un empat de Cal Balsac. Aquest cop la victòria no es va escapar i per això el Futbol Sala Sabadell femení continua comandant la classificació de la Divisió d'Honor amb 5 punts més que un Mataró que resisteix a despenjar-se.
El mínim error, sí que tenim el marge d'una derrota i un empat, però tenim una tensió constant a cada partit de que és que no podem fallar. I perquè Mataró, ja ho sabem, per molts partits difícils que tingui, Mataró no punxarà.
Queden 6 jornades de Lliga i les creualtenques ho tenen tot de cara, però encara han de rematar la feina. Pròxim compromís, dissabte, a casa contra l'Almacelles, un equip que ara mateix perdria la categoria. Hem donat ja alguna pista de per on anirà el programa demà a la una aquí a l'Hotel Suís, amb roda de premsa en directe des de la nova Creu Alta d'un dels veterans del centre d'esports, Rubén Martínez, que compareixerà un quart de dues, amb la presentació de l'ITF del Cercle Sabadellès, i tindrem allà el Pau Vituri, i entre d'altres coses també una mica de tenis taula, ja sap el Natació Sabadell que sí o sí serà segon, una mica de rugbi amb la classificació de l'equip masculí per la final de quarta catalana, o també BTT amb la Cape Epic. ...40 segons pels senyals horaris de les dues... ...arriba la Núria Garcia i tota la colla d'informatius... ...per tant ens posem al dia ara amb la Notícies Migdia... ...abraçada, això sí, des del control de so del Toni González... ...per recuperar el programa radiosabadell.fm... ...que vagi bé el dimarts, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.